Bona tarda, bon vespre a tothom. Anem a donar inici a la sessió plenària d'avui, 25 d'octubre de 2018, sent les 19 hores, amb el següent ordre del dia. En el punt, en la part A, la part resolutiva, en el punt número 1, hi ha l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Senyora Encarna Arribas, senyor Vot.
A favor.
Senyor Joan Vidal.
Hola.
Senyor Benedicto.
A favor.
Senyor Ibor.
A favor.
Senyor Rajuela.
A favor.
Per tant, passem a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
Unanimitat.
Molt bé, moltes gràcies. Passem al següent punt. És l'expedient 8831/2018, que és la modificació de les sessions d'òrgans col·legiats del mes de desembre de 2018. Senyor secretari, sisplau.
Molt bé, l'objectiu és alterar les dates fixades pel mes de desembre de 2018 per dur a terme les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament, fixant els dies i hores següents. La sessió ordinària del ple passa de ser el dijous, dia 27 de desembre, a ser el dia 20 de desembre, a les 7 de la tarda igualment, i la sessió ordinària de la Junta de Portaveus el dimarts 11 de desembre a les 6 de la tarda, i les comissions informatives passen del dia 24 al dia 17 de desembre. I segons comunicar a tots els regidors, aquesta proposta va ser dictaminada per la unanimitat dels representants de la comissió informativa.
Molt bé, moltes gràcies. Senyora Carme Benítez, atenció de vot.
Sí, a favor, és una cosa que entrem i que no s'ha fet, a favor.
Molt bé, senyor Joan Enric Vidal,
a favor.
Senyor Benito,
a favor.
Senyor Ibor,
a favor.
Senyor Rajuela,
a favor.
Passem, doncs, a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
Unanimitat.
Molt bé, moltes gràcies. Passem al tercer punt de l'ordre del dia, que és l'expedient 7036/2018, que és l'aprovació de l'adhesió al model de quadre de classificació d'ajuntaments i consells comarcals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Senyora secretària, sisplau. No, estem capaç de llegir la part resolutiva del tema.
La proposta consisteix en aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Roda de Barà al model del quadre de classificació de la documentació municipal del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal de poder adoptar i usar els instruments que en formen part. El quadre de classificació, pròpiament dit, i el catàleg de processos i sèries amb dos annexos al present expedient. I segon, donar trasllat d'aquest acord la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat i el responsable de l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Roda de Barà. La proposta va ser dictaminada favorablement amb el vot dels representants de la totalitat dels grups de la comissió informativa.
Molt bé, moltes gràcies. Senyora Encarna Ramírez,
intenció de vot. Perdó, a favor.
Molt bé, senyor Joan Enric Vidal,
a favor.
Senyor Benito,
a favor.
Senyor Ibor,
a favor.
Senyor Rayuela,
a favor.
Passem, doncs, a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
Unanimitat.
Molt bé, moltes gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el punt número 4, que és l'expedient 8377/2018, que és la compatibilitat demanada per la treballadora que respon a les inicials GGC per exercir activitats al sector públic. Senyor secretari, us plau.
Molt bé, en aquest cas la proposta consisteix en autoritzar aquesta senyora, aquesta treballadora, personal laboral d'aquesta corporació, una compatibilitat entre lloc de treball de monitora de l'esplai i centre obert, que ve desenvolupant com a activitat principal, i l'exercici de l'activitat docent a l'escola La Serra Major de la Vilella Baixa, amb caràcter retroactiu des del 10 de setembre fins al 30 de juny de 2019, amb una dedicació d'un terç de jornada en horari que consta l'expedient, per entendre que amb aquesta autorització no s'impedeix o menyscaba l'estricte compliment dels seus deures, ni es compromet la seva imparcialitat i independència en el seu lloc de treball a l'Ajuntament de Roda de Barà, així com per apreciar que concorre causa d'interès públic en la compatibilitat derivada de la qualificació de la treballadora que és mestra de professió. En segon lloc, inscriure el present acord al corresponent registre de personal de la corporació i al portal de transparència. Tercer, comunicar-ho al Consell Superior de la Funció Pública. I quart, notificar l'acord a la interessada als efectes oportuns, així com al Departament d'Ensenyament, i comunicar-ho als Recursos Humans i al Departament de Transparència Municipal. Aquesta proposta va ser sotmesa a votació de la comissió informativa i dictaminada favorablement amb els vots a favor dels representants del grup municipal de Convergència i Unió, Ciutadans, Partit Popular Units per Roda i Esquerra Unida i Alternativa, i la reserva de vot del representant del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya.
Moltes gràcies, senyora Encarna Ramírez. Explicació de vot?
Sí, votarem a favor de que en moltes ocasions pregunté si era compatible, si era incompatible i si era legal. No és incompatible i és legal, per tant, no trobo favorable.
Moltes gràcies, senyor Joan Enric Vidal.
Sí, també, tal com va manifestar a la comissió, el vot serà favorable, tinguin en compte, doncs, que no perjudicarà ni tindrà cap deferiment de la feina que fa actualment, per tant, doncs, vot favorable.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benito.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, en principi que és un cas que nosaltres votarem a favor i explicarem per què. És una empleada laboral que té una part de jornada dedicada a aquest municipi i sembla que se demana per a compatibilitzar-ho amb un altre lloc públic de mestre a un altre municipi. I sembla que no hi ha incluïtat d'àrea i que, bueno, ja. Esto no obstant, a mi m'equivo també dues coses. Primer, que a nivell de precarietat que tenim a l'empleo públic, tenim que estar treballant en dos o tres sitios, els empleats públics, això és un nivell de precarietat important, i després la temporalitat. La temporalitat és infinita. I aquest ajuntament, justament, la temporalitat és una de les que tenim en l'empleo públic, una cosa que hem de millorar. No obstant, com no se cumple lo que nosaltres considerem que pot impedir el correcte desenvolupament de l'activitat pública en aquest ajuntament, doncs que complís programament, la votarem a favor. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Aibor, intenció de vot.
Nosotros també, com no hi ha ninguna incompatibilitat, votamos a favor.
Molt bé. Senyor Rivera.
A favor.
Molt bé, vots. Passant a la votació, vots a favor de la proposta.
Unanimitat.
Molt bé, moltes gràcies. Passem al punt cinquè, que és l'expedient 6011/2018, que és l'aprovació inicial del reglament del cementiri municipal de Roda de Barà. Senyora Isabel Robert, secretària.
Comentar només que vaig, abans de llegir la proposta, a la documentació que hi havia dintre de l'expedient hi havia un petit error, els vaig fer un correu electrònic, entenc que és una rectificació d'errors del document, si estan tots d'acord per assentiment podríem partir directament del text rectificat. Molt bé. Doncs, la proposta consisteix en aprovar inicialment el reglament regulador del Servei Públic de Cementiri Municipal de Roda de Barà en els termes que consten a l'expedient i sotmetre el present acord a informació pública per termini de 30 dies hàbils mitjançant inserció d'anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació i a la pàgina web institucional perquè els interessats puguin formular reclamacions o observacions. I en cas de no presentar-se reclamacions ni observacions, el present acord esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord exprés al respecte. La proposta va resultar dictaminada favorablement amb els vots dels representants del grup municipal de Convergència i Unió, Ciutadans, Partit Popular Units per Roda, Esquerra Unida i Alternativa, i la reserva de vot del representant del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya.
Molt bé, moltes gràcies. Senyora Encarna Ramírez, explicació de vot.
Sí, en la comisión de reglamento número 2 se trabajó este tema de cementerios. Vino el técnico municipal, el que está llevando el tema de cementerios, hizo una explicación amplia. Se nos despejaron algunas dudas que teníamos, se nos aclaró. Y bueno, la rectificación que comentaba la señora secretaria, que también la aceptamos porque es un error. Por lo tanto, cuando yo estaba en esa comisión y allí voté a favor, porque consideramos que era correcto, ¿no?, el reglamento que se presenta, el voto favorable.
Vale, moltes gràcies, senyor Joan Ben Vidal. El vot serà favorable. Jo m'havia pensat i ho vam comentar amb la comissió, amb el tema del cementeri, que és un tema realment complex, eh? Realment em van trigar dues sessions llargues, l'última malgratament no va poder assistir, però realment és un tema complex i que realment és molt perillós i volem agrair moltíssim les explicacions i el suport que vam estar en la part tècnica de l'Ajuntament, com també el senyor Marcos, que realment amb aquest tema cal reconèixer que té la mà trencada. Per tant, doncs, a veure si el tema queda regulat definitivament i, per tant, vol favorable. Molt bé, moltes gràcies, senyora Laura Molles, explicació de vot.
Sí, bona tarda. Només comentar el tema de que, bueno, aquest reglament és de nova creació, no teníem reglament al cementiri municipal, i l'únic que s'ha intentat fer és adaptar la realitat de com s'està gestionant aquest cementiri amb un reglament que no hi havia. Només resaltar una cosa: tenim actualment tots els serveis que la llei requereix al cementiri, excepte els serveis públics, els lavabos, que vam posar una data, em sembla, ho dic de memòria, perquè estiguessin fets el 2020, si no recordo malament. Per tot el que més, res més a dir, votarem a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Iber, intenció de vot.
Bueno, la realidad es que este reglamento ha sido consensuado por todos los grupos, y por tanto todo lo que se ha podido hablar y conocer sobre el tema del cementerio ha sido aprobado por todos. Nosotros no tenemos más que decir, votamos a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rayuela.
Sí, òbviament a favor, s'ha comentat aquí. Hi ha una comissió normativa, s'ha reglamentat, com diu Joan Enric, ja no hi ha qüestió fàcil, totes les seves complexitats, però doncs, fruit d'aquest treball en comissió s'ha doncs, aconseguit que no és poc, no? Plasmar la realitat, el que s'està fent pel consum, per costum, en un reglament. Estem satisfets, vull dir, com aquí s'ha manifestat, hem fet una tasca conjunta i per tant ho votarem a favor.
Molt bé, passem doncs a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
Unanimitat.
Molt bé, moltes gràcies. Passem al punt 6è de l'ordre del dia, que és l'expedient 7096/2018, que és l'aprovació del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible, anomenat PAES, del municipi de Gavà. Senyor secretari, sisplau.
Molt bé. Passo directament a la part resolutiva.
Sí, sí.
Primer, aprovar el Pla d'Acció d'Energia Sostenible redactat per l'Àvola amb la coordinació i direcció de la Diputació de Tarragona, SAM, Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, en el marc de l'adhesió de l'Ajuntament de Roda de Barà al Pacte d'Alcaldes, en el que es contemplen les següents accions. Designació d'una figura de gestió energètic en els equipaments municipals, inici 2019, final 2022. Implantació d'un sistema de gestió energètica municipal, comptabilitat energètica municipal, inici el 2019 i final el 2022. Programa o protocol de manteniment dels equipaments i infraestructures municipals, inici el 2018, final el 2022. Actuacions de millora de l'eficiència energètica de l'escola al Cucurull, inici 2018, final el 2022. Actuacions de millora de l'eficiència energètica del punt d'informació juvenil, 2018-2020. Eficiència energètica del Museu de la Ràdio, 2017-2020. De la biblioteca, 2018-2020. De l'edifici de l'Ajuntament, 2017-2025. Campanya de sensibilització a totes les dependències municipals per fomentar i consolidar les bones pràctiques ambientals, 2018-2018. Cursos de formació en matèria d'energia als treballadors municipals, 2018-2018. Incorporació de clàusules ambientals en els plecs de prescripcions tècniques dels serveis externalitzats, 2018-2022. Compra d'energia verda certificada per part de l'Ajuntament, 2017-2022. Educació ambiental en energia i canvi climàtic a les escoles, implantació del programa Euronet 50-50 a les escoles i o altres programes d'educació ambiental en relació amb l'energia, 2018-2019. Substitució de les làmpades de l'Ajuntament en altres, per altres de més eficients, 2006-2025. Instal·lació de regulació de flux en capçalera, 2006-2007. Instal·lació de rellotges astronòmics, 2006-2014. Instal·lació de sistemes de telecomandament i control dels quadres d'enllumenat públic, 2020-2025. LEDs als semàfors, 2012-2012. Contractació d'una empresa de serveis energètics per enllumenat municipal, 2019-2025. Carai. Realització d'una auditoria energètica per l'enllumenat públic 2014-2017, accions de sensibilització i informació per la substitució de l'enllumenat electrodomèstics, calderes i tancament per altres de més eficients, 2006-2017. Bonificacions fiscals en la llicència d'obres per les millores en l'energia, l'eficiència energètica dels habitatges o locals, 2019-2022. Canvi cap al gas natural dels edificis existents i fomentar el canvi de calderes de gasoil a calderes de gas natural, 2010-2010. Suport a les llars que es troben en situació de pobresa energètica, 2017-2018. Realitzar una campanya específica pel sector hoteler o restauració i altres activitats del sector terciari amb pes al municipi, 2018-2018. Substitució de vehicles municipals per altres de més eficients, com híbrids, 2018-2022. Elaboració de cursos de conducció eficient a la plantilla municipal, 2020-2020. Pla de mobilitat del municipi, 2020-2020. Planificació per promoure la mobilitat a peu i l'ús de la bicicleta, 2011-2022. Renovació eficient del parc mòbil del municipi i diversificació energètica del sector, 2017-2022. Instal·lació de punts de subministrament elèctric per vehicles, 2020-2020. Adequació de carrers, camins i de senyalització per facilitar la mobilitat a peu o en bicicleta, 2006-2025. Creació d'aparcaments segurs per bicicletes, 2006-2025. Bonificació fiscal per vehicles de baixes emissions, com elèctrics o híbrids, 2013-2020. Increment de la freqüència i optimització dels serveis de transport col·lectiu 2012-2012. Campanyes i optimització del servei de recollida de residus, incrementar el percentatge de recollida selectiva i implantació de la recollida de la fracció orgànica de residus municipals, la FORM, 2007-2020. I campanyes per reduir el consum domèstic de servei d'aigua, 2018-2018. I m'he deixat una. Millores en el bombament del servei d'aigua 2016-2018. Això és el primer punt. Segon, és posar al públic l'esmentat document durant un termini de 30 dies, comptats a partir de la darrera publicació, mitjançant inserció del corresponent anunci al Boletí Oficial de la Província de Tarragona i al Oficial de la Generalitat de Catalunya, a taula de edictes de la corporació i a la seu electrònica, als efectes que els interessats puguin presentar al·legacions que estimin convenients. Fem constar que en cas que no se'n presentin, aquest pla local s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de posterior acord. I tercer, delegar a l'alcalde totes les competències necessàries per a l'adopció dels acords que es requereixin pel desenvolupament, seguiment i control d'aquest pla local, així com per dur a terme les accions que resultin convenients per al seu finançament als efectes que pugui executar-se les accions compreses segons la planificació prevista. Se va sotmetre a votació la proposta, quedant dictaminada favorablement amb els vots dels representants del grup municipal de Convergència i Unió i Ciutadans i la reserva de vot dels representants del grup municipal del Partit Socialista, Partit Popular Units per Roda i Esquerra Unida Alternativa.
Molt bé, moltes gràcies. Senyora Encarna Alvies, explicació de vot.
Sí. En la comissió de bueno, hice reserva de voto hasta comentarlo con los compañeros del grupo. El voto es favorable porque estamos totalmente de acuerdo que se hagan energías renovables y que se hagan las actuaciones que se indican aquí, que ha leído ahora mismo la señora secretaria. En la comisión se pidió que nos pasara un informe para ver en qué situación estábamos ahora, qué es lo que hay hecho, lo que está en proceso y lo que falta por hacer. Se nos ha pasado y revisándolo, pues hay muchas cosas que están en marcha, algunas que se han hecho y algunas que no están, pero es que empezaron en el 2019. Prácticamente hay una solo que no está ejecutada, que del 2018, que es la formación a trabajadores municipales sobre la gestión energética y mantenimiento de edificios y dependencias. Bueno, nosotros votaremos a favor, pero también queremos dejar constancia de que qué tipo de energía verde o limpia, como se quiera llamar, es la que vamos a comprar. Porque si se le compra a Endesa, Iberdrola y las grandes compañías estas, bueno, pues hace poco que han hecho una denuncia, una multa a Iberdrola por haber vendido energía, que decía energía verde y no lo era. Por tanto, nosotros estamos porque se implanten placas solares, sobre todo para empezar en todos los edificios municipales. Y que el tema de las calderas también está de pasar a diésel, que puede pasar a gas natural, pero también a otras energías como el pellet, que son el compostaje, que se dice, ¿no? Que son materia orgánica reciclada y otro tipo de energía que también puede ser más limpia, más económica que la que se está utilizando. Por lo tanto, el informe, que es una recomendación de la Unión Europea y que estamos en ello favorablemente, pero con estas dos o tres consideraciones que hacemos nuestro grupo. Gracias.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rafael Luna, expressió de vot.
Moltes gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, vull agrair a l'enginyer tècnic d'aquesta casa per l'informe d'ampliació que va fer, no? Fa dos dies que vam tindre la comissió informativa. La veritat que un grup de municipal i nosaltres mateixos vam dir de que ens allonguessi una informació més ampla, per això va ser la nostra reserva de vot, i la veritat és que s'ha fet un esforç per tindre-ho. Sí que hi ha qüestions que no s'han començat, però sí que estan dintre del plaç. Hi ha qüestions que es tenien que haver començat el 2018, però el plaç final és el 2022. Per tant, estem dintre del que és el plaç que estava anomenat. Per tant, nosaltres amb aquesta ampliació, el nostre vot, sense dubte, serà favorable. Favorable per dues qüestions. Una, la primera, la més important, perquè el nostre grup està d'acord amb tot el que és el pla d'acció per a l'energia sostenible i més, com deia molt bé la senyora Encarna Ramírez, és directives europees que al fin de comptes s'estan complint o s'estan portant pel seu compliment, i segona, perquè realment hem vist que s'ha començat a treballar. Sí que és veritat, torno a dir, de que algunes qüestions amb la data d'inici no s'han iniciat, no estan executades, però sí que hi ha un temps suficient, que és el 2020-2022, perquè es puguin executar. Per tant, amb la bona intenció de que això se farà i al final estarà executat, nosaltres el nostre vot és favorable.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto.
Sí, moltes gràcies.
Bueno, un poco de antecedentes. Esto viene de un acuerdo municipal del año 2015, que todos votamos a favor, de que justamente se hiciera lo que hacemos hoy, que es aprobar un plan. Es decir, nos adherimos al plan del Consejo Comarcal, que evidentemente viene de exigencias europeas, viene de más arriba, porque el tema del calentamiento global y el cambio climático no es como lo decían, no existe, no existe y es realidad. Y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos que aportar nuestro granito de arena. Y lo tenemos que hacer con voluntad y con ambición. Sobre todo porque hay que generar nuevas alternativas energéticas para el municipio. Y eso coincido mucho con la energía solar. Aquí tenemos un montón de edificios municipales y tenemos un polideportivo grandísimo que seguro que si estudiamos la capacidad que tiene de generar energía solar, este ayuntamiento, este edificio, igual el 50% saldría de allí. Eso es ponerse en serio, no a medias tintas, pero cambiar un iluminado de un colegio o una bombilla de alumbrado público sí que aporta, pero no sé si llegará al 20%. El plan es ambicioso porque no dice nada menos que reducir un 20%. Eso lo decíamos en el 2015, aprobado por este plenario. A mí que llegue a finales de 2018 el plan, pues a mí me parece que no ha habido mucha voluntad por parte del equipo de gobierno de tirar adelante. Me parece una mala gestión energética porque hemos perdido aquí unos cuantos años. El plan acaba en el 2020, luego se aprobará o no, pero este llega hasta el 2020. Y aquí hay algunas acciones que se prorrogan hasta el 2025 incluso, si no sabemos si prorrogan o no, estarán sujetas a subvención en este plan. Y aquí me lleva el quid de la cuestión. Nos hemos puesto las pilas porque el día 1 de noviembre empieza el término de pedir las subvenciones a la Diputación y acaba el día 30. Y no se puede poner en marcha la subvención de si no está aprobado por el Ayuntamiento del Pleno el plan de acción municipal. Que por cierto, según tengo entendido, ha elaborado también la Diputación de Tarragona, un grupo municipal, algunos grupos de la Diputación no valen para nada, pues no ustedes sí valen, pero si no se puede Diputación, puede que no tuviéramos aquí el PAES ahora encima de la mesa. Es decir, por una parte nos congratula mucho, aunque con poca ambición, por no decir prácticamente ninguna, y forzar por alguna subvención que se pone en marcha, pues se ponga por fin un primer paso para hacer efectiva el cambio energético en este municipio. Pero el plan dice reducir un 20%, y yo la verdad, agradeciendo al esfuerzo que ha hecho el equipo técnico de este ayuntamiento, como siempre, y concretamente al ingeniero, a petición de este grupo, que luego los demás se añadieron en pedido de información, no tenemos cuantificado cuál es nuestro 20%. Porque dice el 20%, sabemos que el 20%, estas medidas que se exponen aquí, ¿saben en cuánto o no, en función de estas emisiones, vamos a reducir? Pues no lo sabemos. Si no sabemos si llegaremos o no llegaremos a cumplir nunca el plan, porque no están evaluadas ni la documentación que se nos pasó en la comisión informativa ni el informe del ingeniero técnico que se nos dio. Por tanto, yo creo que es como mínimo poco ambicioso o como mínimo poco cuantificado. Por tanto, nos congratulamos en que por primera vez en un paso, aunque sea muy pequeñito, nos pongamos las pilas en el tema de la emisión de CO2 y nuestras medidas combatir el cambio climático, pero nos vemos que creemos que es muy poco ambicioso, creemos que va más allá del 2020, creemos que se empieza tarde, aunque algunas medidas están ejecutando, yo creo que son las mínimas, se podría haber empezado ya en el 2015-16 y no esperar al 2018 finales. Por tanto, por una parte es un sí, por otra parte es un no, nos quedamos en abstención. Pero justamente por eso, porque creemos que tiene que ser un poco más ambicioso. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, señor Bernal.
Muchas gracias, señor alcalde. Nosaltres vam votar a favor, mantindrem el vot favorable, com no pot ser d'una altra manera. Benvingut sigui aquest pla, i si se'l mirem, i si és veritat que, com ha dit el company del Partit Socialista, va aprovar el ple del 2015, també és un tema que ve de la Unió Europea. Nosaltres vam entrar una moció també, no fa gaire, sobre demanar la subvenció que donava la Unió Europea per instal·lar wifi als locals municipals. Bé, ens anem acostant més Europa, que el que volen aconseguir és menys contaminació, més sensibilitat amb aquest tema. Nosaltres, com no podem d'una altra manera, estar a favor. A més, hem repassat tot totes aquestes accions que es tenen que dur, unes ja estan fetes, ja estan avançades, per tant, ja en trobem de feina feta, benvinguda sigui. I si bé els posem ara al 2018, tenim 2 anys, creiem que tenim temps de sobres, hi ha algunes inclús fins al 22 i al 25, per tant encara en tenim més anys. Nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, votarem a favor, més que res, per la sostenibilitat d'aquest país, d'Europa i d'Espanya.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rivera.
Sí, gràcies. Òbviament nosaltres votarem a favor. Es diu per part dels companys de Ciutadans que no pot ser d'una altra manera, en canvi hem vist en aquest plenari que sí pot ser d'una altra manera, hi ha hagut una abstenció en aquest pla. Per tant, no acabem d'entendre aquestes afirmacions. Per una banda no pot ser d'una altra manera, per una altra és un sí, és un no, i me quedo mig fent abstenció. En tot cas, aquest és un pla d'acció d'energia sostenible, s'ha dit aquí, hi ha una part de feina feta, hi ha moltes d'aquestes actuacions que ja porten en marxa, no necessiten esperar a estar redactades en un pla per posar-se en marxa, i això és el que hem estat fent. Hi ha hagut bonificacions, ara m'imagino bonificacions hi havia, el tema dels vehicles doncs, que menys contaminen, fins i tot crec que en les noves ordenances hi ha un augment d'aquestes bonificacions, el parc mòbil s'ha canviat per mòbil municipal, per equips elèctrics. Hi ha tot un seguit d'actuacions que s'han vingut fent. Insistim, això és un pacte d'alcaldes que ve fruit d'adhesió de la Unió Europea. O sigui, no és l'Ajuntament de Roda de Barà que tot de cop se'ns il·luminem i diem anem a per una... No. Per altra banda, també s'ha fet servir l'expressió en la medida de nostres possibilitats. Roda de Barà fa les coses en la mesura de les seves possibilitats. No tenim capacitat de ficar tot el sostre del pavelló municipal en plaques solars. No la tenim. De fet, només cal mirar a Roda Barà el número de plaques solars que hi ha generant energia. Jo no em veig cap. De fet, si servís d'explicació, vaig intentar que no me'n vaig ni sortir. No em vaig poder ni sortir. Per què? Perquè diuen, Carme, que les companyies de vendre llum, això em sembla que ve a ser com una espècie de negoci, màfia, no ho sé ben bé. Però del dicho al hecho, en aquest cas hi ha mucho trecho. I el que fem nosaltres com a equip de govern és totes aquestes actuacions que s'han pogut desenvolupar, les desenvolupem. Les altres, doncs, amb l'ajuda, aquest cop sí, de la Diputació, i no només de la Diputació, sinó de... hi havia també sectors de la Unió Europea encarregats de tractar aquest tema. Hi ha tot un decàleg, hi ha tot un catàleg d'actuacions. Òbviament ens adherim, unes les tenim fetes, les altres entren dins del calendari i les anirem fent. Més o les nostres possibilitats ho anirem fent. A ningú se descapi que tot de cop no podem agafar tots els vehicles, jubilar-los i ficar els elèctrics. Per què? Perquè no ho pot fer l'Ajuntament, no ho podem fer nosaltres tampoc en les nostres propis cases. Aquest pla, creiem que l'adhesió que s'hi fa és correcta, entre dins dels terminis correctes. Evidentment hi ha uns terminis per sol·licitar subvencions i així és com ho fem, per poder sol·licitar aquestes subvencions el traiem endavant i per tant crec jo sí que com no pot ser d'una altra manera el votem a favor.
Molt bé, moltes gràcies. Passem doncs a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
11.
Vots en contra? Abstencions?
2.
Molt bé, s'aprova doncs per majoria. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el punt número 7, que és l'expedient 80-40.
Doncs bé, els demanem disculpes, estem intentant solucionar aquests problemes tècnics en la qualitat del so.
Ratificar, si s'escau, el decret 1943 del 2018 que resol concedir a la societat Aguas Barà SL amb CIF número tal i servicis urbanos Roda Mar l'ampliació en 5 dies hàbils al termini per formar les al·legacions que consideri oportunes en el procediment de revisió d'ofici que es va aprovar en el plenari passat i que portava aquesta audiència de 10 dies als interessats que han demanat l'ampliació. Simplement s'ha resolt per decret i el següent punt és el mateix. A continuació, ratificar la resolució pel ple quan se celebri i fer constar que no procedeix cap tipus de recurs, com és sempre amb les ampliacions de termini que no es permet. Va ser dictaminat favorablement amb el vot a favor de tots els representants.
En tot cas, senyora...
no tengo ahora los documentos, tengo el decreto aquí.
Bueno, de todas maneras, entra dentro de lo que se prevé la ley, que se pueda ampliar un plazo del 50% concedido, está por eso el alcalde, lo ratificamos a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor.
A favor.
A favor, senyor Rullubala.
Sí, a favor.
Bé, vots a favor de la ratificació del decret?
Unanimitat.
Molt bé. El següent punt de l'ordre del dia és en el mateix sentit, el llegeixo, és l'expedient 7984/2018, que és l'ampliació del termini d'audiència als interessats en la revisió d'ofici de l'acord del 10 d'abril de 2003 d'adjudicació del contracte de gestió del servei públic d'abastament d'aigua potable en modalitat de concessió. Entenc que no cal que la senyora secretària llegeixi res, si volen fer l'explicació del vot diferent a la d'abans, i si no passem directament a la ratificació del decret, passem directament a la ratificació del decret, sí, doncs vots a favor de la proposta.
Unanimitat.
Molt bé, s'aprova doncs per unanimitat. Passem al punt número 9 de l'ordre del dia, que és l'expedient 9061/2018, que és la moció presentada pel grup municipal de Partit Popular Units per Roda per posar el nom de mossèn Francesc Mercader Render a un espai públic del municipi. Farà la presentació el regidor, la senyora secretària, aquí. Senyora? Sí, sí, endavant.
Moltes gràcies. Bueno, això era una moció que ja feia temps de que venia anunciada, no? El mateix que fa poc temps, amb aquest ple, el nostre grup municipal va votar a favor de també se fiqués el nom d'un espai públic amb una dona que va néixer a Roda, que va ser lluitadora pels drets de les dones i que en una guerra civil, no guanya ningú i perdem tots, va ser pues, fusillada, va ser assassinada. Nosaltres vam dir també que portaríem una perquè creiem que és un tema de justícia, sí que toca moltíssim a lo que és el col·lectiu de Roda de Barà, el col·lectiu catòlic de Roda de Barà i especialment també a la figura d'una persona com és Francesc Mercader Render. Amb aquesta moció s'ha de dir que s'ha buscat biografia de Francesc Mercader Render, s'ha trobat a la pàgina de l'Arquebisbat de Tarragona, però també se podia haver fet una exposició més llarga amb un llibre que es va escriure, Francesc Vasco, que parla dels màrtirs de la Guerra Civil. Evidentment que incloure també tot això dintre de la moció, jo, si vostès volen, li diria a l'autor del llibre que em regali un per cada grup, s'ho dono i s'ho pot mirar sense cap problema. Per tant, era un home que va néixer a Roda, va néixer el 27 de març de 1881, dos dies després d'haver nascut. Va ser ordenat sacerdot el 18 de septembre de 1908. Va estar primer a Prades, un poble preciós de les comarques tarragonines. Després ell va demanar anar-se a Barberà de la Conca com a pàrrec. I es va anar, allí va estar durant tot el seu temps de capellà, d'exercir de capellà, a la Conca de Barberà. Ell va estar 55 anys, dels 55 anys quan va morir assassinat, 28 els va dedicar a la vida religiosa. És un home caricatiu, és un home, jo sí que vull fer solament una lectura de la part del llibre que li defineix com persona, per no entrar molt, que la moció ja comporta tot el que comporta el tema religiós i la seua tasca pastoral. Dice, quienes le conocieron afirmaron que era un sacerdote humilde, fervoso y discreto. Visitaba a los enfermos a pesar de los múltiples negativas, burlas y desprecios que recibía alguna vez. Pese a ello, volvía a visitarlos con tenaz constancia, sin lograr muchas veces el fruto que esperaba. Tan pronto el médico le avisaba de un caso grave, el sacerdote se dirigía al domicilio familiar, aunque previera encontrarse con algún muro que se lo impidiese. Estableció dentro de su comunidad lo que era la misericordia y sobre todo lo más caritativo a todas aquellas personas que lo necesitaban. Una de sus paraules que els que defineixen i que s'ha recollit dintre la moció era la seva humilitat i era una persona que després de tot comentaven d'ell i veien d'ell, després de tot és un bon home. Llàstima que sigui capellà, només per això mereix el menyspreu. I així mossèn Mercader un dia se'l van portar, deien, a declarar a Tarragona. I quan el portaven a declarar a Tarragona, a l'altura més o menys de la Secuita, ell portava les mans un rosari i pregava, i el van dir si ja havia acabat de resar. I ell va dir que sí. I va baixar del cotxe i torna a dir, a l'altura més o menys de la Secuita, va ser assassinat, va ser afusellat. D'una manera que no es té que fer i d'una manera que jo crec que Roda li té que donar un carrer o un mereixement que és. I molt menys, quan aquesta persona el dia 13 d'octubre del 2013 va ser beatificat. Vull dir que avui Roda, la comunitat catòlica de Roda, té un beat fill del poble, una bona persona que pel simple fet de ser capellà, amb una guerra civil que també va veure d'un altre costat, va ser afusellat i va ser mort. Per tant, jo penso que es mereix Roda de Barà, el seu beat, el tindre un lloc en un espai públic i penso que és de justícia. El mateix que l'altre dia ho fèiem amb la moció que presentava Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, el mateix nosaltres avui demanem. I demanem realment en dues parts. Una, el que és la comunitat catòlica de Roda i l'altra, la bona entesa d'aquells que sense ser catòlics tenen aquella delicadesa o bondat de poder entendre i comprendre que hi ha persones com ell que va fer un exemplar treball per la gent més necessitada en uns moments tremendament difícils. Jo demanaria a tots els grups que s'afegeixin amb aquesta moció i que aquesta moció fos la moció de tots, per unanimitat. La moció d'un fill del poble que l'han fet beat. La moció d'una persona que va ser extraordinàriament bona, caritativa, que va estar amb els més necessitats i que pels conflictes que porta terriblement una guerra civil va ser assassinat. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Encarna Ramírez. Explicació de vot.
Gràcies. Jo vull empezar per donar cara al senyor Luna. Jo no soy creyente, soy atea, y mi grupo, mis compañeros de Esquerra Unida Alternativa, la mayoría, habrá alguno creyente, pienso que no, pero es igual, pero sí somos muy respetuosos con las personas creyentes, con cualquier persona somos respetuosos, no compartimos, pero respetamos, ¿vale? Nosotros, bueno, hemos leído la moción, usted la ha explicado muy bien, usted es creyente, se lo cree, yo lo respeto, pero yo, el texto de la moción, ya dije en la informativa, pues en la informativa, que era para votarlo en contra, según nosotros, con el texto, porque es muy eclesiástico, es muy católico, nosotros no creemos en esto. Justamente, pues eso, le ha beatificado a este cura, ¿no? Este Mosén, muy bien para la comunidad católica de Roda, muy bien, yo lo felicito. No es nuestra creencia, pero lo felicito porque le haya sido así. Decir que, a ver, el Mosén Mercadé fue afusilado o asesinado en guerra. Y en la guerra se cometen muchos errores por parte de uno y de otro. Y ojalá nunca más se vuelva a repetir. Y haremos todo lo posible para que no se vuelva a repetir. Los que estamos aquí, supongo, y las nuevas generaciones. Porque nadie, todo el mundo pierde, ¿no? Pero bueno, la moción que nosotros presentamos de la señora Carmen Claramunt fue afusilada después de la guerra. Ya era revancha, ya era otra cosa. Pero es igual, lo dejamos ahí, ya se votó y ya está, ¿no? No se puede comparar una con la otra, pero es igual. No comparemos lo que es el texto, el momento y tal. Vamos a decir que no estoy de acuerdo con el texto de la moción, pero sí que vamos a votar abstención. No podemos votarlo favorablemente porque es que va en contra de nuestros principios, es que no, pero nos vamos a abstener porque pensamos que si fue una buena persona, aunque fuese cura, como dice, aunque fuese cura, fue una buena persona, pues nosotros vamos a votar abstención para que haya un reconocimiento, pero ya le digo, con el contenido y por nuestras creencias, es que hubiésemos votado totalmente en contra. ¿Vale? Gracias.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto. Explicació de vot.
Sí, muchas gracias. Amén, señor Luna, amén. Nos acaba de leer aquí nada menos que un texto del arzobispado de Tarragona, que yo también le recomiendo que, si quiere seguir el arzobispado de Tarragona, nos acordemos, que usted seguro que lo hace, del arzobispo en aquella época, en el año 36, Monseñor Vidal de Barraquer, arzobispo de Tarragona, que no firmó la famosa encíclica o carta de la conferencia episcopal apoyando a los nacionales en la guerra, en la república. Es decir, que, y también el arzobispo, y no la firmó, y no fue el único prelado que no la firmó. Por tanto, la iglesia no estaba toda en el mismo sitio, mayoritariamente sí, pero no toda. Y aquí en Tarragona, el arzobispo no, Monseñor Vidal de Barraque. Y decía amén porque usted, no sé si pedirle a usted que defienda la moción o que venga aquí el arzobispo de Tarragona que la defienda. Porque es que eso lo acaba usted de copiar directamente de la plana. Con alguna acepción, porque cuando dice aquí una buena persona, que seguro que lo era, el Monseñor Mercader, no tengo ninguna duda, se lo explica usted muy bien, pues esto no figura en la página web. Sí que figura en un libro que es de Santiago Mata, que se llama Holocausto Católico, entre otros muchos que hay, porque es el mismo texto cargado en muchos sitios, en muchas páginas web, entre ellas la de Libertas. Se acordará a Ciudadanos que fueron con ellos en asociaciones europeas últimas de Libertas, ¿verdad? De la derecha más derecha de este país. Esta que no es la derecha de, ¿cómo decía el señor Casado? No me acuerdo. Bueno. Pero bueno, aparte de que igual habría que llamar aquí al arzobispo de Tarragona para que nos defienda esto, y no tanto un partido político, y a mí me trae un texto eclesiástico a defender una moción en un ayuntamiento civil y que nos tengamos que pronunciar políticamente, la verdad, señor Lunas, me parece que, como dicen ustedes, copia y pega las mociones de los demás, esto es copiar y pegar, pero multiplica por tres. Encima ha sacado dos textos que supongo que estará protegido por la ley de propiedad intelectual, porque hay algún libro que está en venta. Por cierto, vale 9,03. Si lo quiero regalar, tampoco le va a costar mucho. 9 euros con 3 céntimos. Pues bueno, seguimos un poco con la explicación. Solamente por eso ya le vamos a decir que no vamos a votar, que no. O sea, nosotros como grupo socialista no podemos votar aquí un texto del arzobispado. Con independencia que usted la presenta de otra manera, la podríamos estudiar, pero con esta introducción no. No vamos a votar que sea un texto del arzobispado. Y aparte, no solamente porque sea el arzobispado, sino aparte porque usted habla la revuelta del 36. ¿Perdón? ¿Que fue una revuelta? ¿Una revuelta? ¿Cómo llama usted aquí lo que pasó aquí en Cataluña? ¿Una verbena? ¿El 1 de octubre? Perdón, esto fue un golpe de Estado. Perdón. El 36.
¿El 1 de octubre una verbena?
No, yo les pregunto. Sí. ¿Me quiere usted entender? Si el día, si la revuelta, dice usted, y pregunto al señor Luna, no a usted. Si dice que el golpe de Estado de lanzamiento y la rebelión, en este caso, sí, militar, porque recuerdo que se produjo contra una república constituida, legal, democráticamente. Usted dice en el texto del arzobispado que es una revuelta, aquí no pasó nada el 1 de octubre, aquí no pasó nada. Y ustedes hablan de golpe de Estado, y acusan de golpe de Estado incluso a nosotros, de golpistas, socialistas. El señor Casado en el Congreso el otro día. Sí, sí, se acusan de golpistas. Por lo tanto, me parece todavía con más desatinada la moción hoy. Y luego voy a dar una cosa, es decir, todas, aparte de que es beato y está reconocido tanto pública como civil, a nivel religioso como a nivel civil, beato, yo le recomiendo que mire usted el Archivo Histórico Nacional, si hay una causa general, que están todos y cada uno de los ejecutados que condeno, fusilados sumariamente, sobre todo al principio de la Guerra Civil, están todos censados. Hay 85.940, están todos. Los republicanos hay que buscarlos en las cunetas, señor Luna, o en el Valle de los Caídos. Ha habido 40 años de reconocimiento. Y nosotros lo pedimos ahora y también se nos niega, porque decimos que queremos remover la historia. Justamente usted lo que está haciendo con esta moción. Por lo tanto, nosotros sí que estamos a favor de que haya memoria histórica, pero nos tienen que reconocer que ustedes han tenido durante 40 años. Nosotros se nos ha negado. ¿Y quiere que hablemos de represión de los maestros republicanos? ¿De los maestros republicanos? ¿Cuánto ha habido muertos también, maestros republicanos? Porque en la libertad de enseñanza, en el matrimonio civil, en el entierro civil, en el divorcio, parece que es acabado el mundo. Ha habido más del 30% de la plantilla fueron represaliados. ¿Vale? Y, en fin, acabada la guerra civil, todavía había 250.000 reclusos por temas políticos en el campo de concentración. El último fue el de Miranda de Ebro, que se cerró, año 47. Y se ejecutaron 50.000 personas, acabada la guerra civil, en represalias. Por cierto, muchos de ellos, con las responsabilidades políticas del 39, en estos estaba el párroco del pueblo, informando. Acababa la guerra. Por tanto, me parece que la memoria histórica es para todos, pero ha habido mucha para unos y muy poca, hasta ahora, para otros. Por tanto, no vamos a votar a favor de un texto del arzobispado. No digo yo que no, votaremos en contra. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, señor Ibor. Explíquese el voto.
Nosotros vamos a votar a favor, en primer lugar, porque creemos que esta moción, pues si la miramos desde el punto de vista exclusivamente político, tiene mucho recorrido. Pero no es tan solo el punto de vista político lo que estamos valorando aquí. Aquí, en esta moción, se hace hincapié sobre todo en que era un hijo del pueblo y que para los católicos, y en este pueblo católicos hay, a ver los ailos, pues es un beato en estos momentos porque ha sido beatificado. Entonces, prescindiendo de muchas de las cosas que pasaron en su momento, porque pasaron por ambas partes, y sí que es cierto que una parte ha sido la ganadora en el sentido de que durante 40 años ha hecho lo que ha querido, y la otra parte en aquellos 40 años no pudo hacer nada y ahora lleva 40 años intentando hacer cosas como están en esa memoria histórica y no se consiguen. Hay que seguir luchando en ese camino político, hay que seguir luchando, pero en este tema yo creo que nosotros al menos vamos a quedarnos con el hecho de que es un hijo del pueblo, de que se le ha considerado una buena persona, nosotros así lo creemos, que hizo todo lo que pudo por el pueblo y más, sobre todo por el pueblo en el que estaba como capellán, y que en estos momentos para la comunidad católica es un beato. Nosotros, ante esto, lo único que podemos hacer, prescindiendo de que en cada partido haya opiniones muy diversas, incluso dentro del mismo partido, nosotros lo vamos a votar a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Riuela, perquè sigui el vot.
Nosaltres, ja adelanto, votarem a favor, però tot i així no podem per menys que mostrar la perplexitat d'algunes de les coses que s'han dit avui aquí, començant per la ment inicial, que a mi, jo no desvetllaré les meves creences, però considero una falta de respecte. Considero una falta de respecte, comença així, i insisteixo, la creença que jo tinga és indiferent, com la d'aquest senyor que ara li volem posar a un carrer, o la de tots nosaltres, perquè si estem partint de la base de que som un estat laic on no tenen consideració les creences de cada qual, ha de ser indistint el que pensi cadascú mentre això no sigui en contra de les creences d'un altre. Per tant, a què ve ara que si el text és de l'arzobispau, escolti, aquesta persona era fill de Roda de Barà, ha tingut una trajectòria immaculada com a persona, s'ha desviscut pels altres, fa poc va ser afusellat amb una repressió política sense sentit per banda de tothom. Què passa? Que la memòria històrica és per uns més que per uns altres. Jo, la veritat, avui el que estic sentint aquí m'ha deixat una mica perplex, però no dic que flipant, no? Perquè fins i tot la performance aquesta, senyor Benedicto, jo no l'acabo d'entendre. No acabo d'entendre com podem ficar la memòria històrica per uns més, perquè 40 anys, i lo de que se li ompli la boca de la República ja és per al·lucinar, perquè el seu partit polític, amb no sé quants anys que porta de democràcia, no ha fet ni un sol pas cap a aquesta república que tant defensen. Per tant, escolti, ja vale, no? Ja vale. Aquí tenim un senyor que era capellà com podia ser metge, com podia ser veterinari, com podia ser qui fos, que li van fotre un tiro amb una cuneta pel simple fet de ser una bona persona. Tenim carrers, doncs quan tinguem un carrer li fiquem. Senyor Mercader, punto. Li van ficar amb una senyora que la van fusellar a França també pel simple fet d'aixecar més la veu per una defensa d'unes dones. Doncs no hi ha més.
No hi ha més, perquè hem de valorar el que sí. No, és que la memòria històrica és més per uns que pels... Escolti, tu, el tiro que li van fotre, me sembla que li va fer el mateix mal que qualsevol altre, perquè el van portar a un altre barri. Recorregut polític. Jo estic amb vostè. Traiem-lo, per què? Per què? Per què se'ns ha d'omplir la boca de tots aquests conceptes? Tenim un fill de roda, va donar la seva vida pels altres, fins i tot va arribar a donar la seva vida pels altres, tu. No li donem més. Ho trobo, de veritat, ja li he dit, m'ha deixat perplex.
Molt bé, havia demanat el torn de replicar el senyor Luna, endavant.
Sí, simplement, senyor alcalde, per matisar algunes coses. És lamentable, però molt lamentable, tremendamente lamentable, que se llegue incluso a insultar a los que somos católicos. Ese es el límite del amén, amén, amén. Yo soy respetuoso con todas las religiones. Incluso soy respetuoso con aquellos que fueron muertos por el otro lado. Y no hice ninguna exposición histórica que podía haber hecho aquí. Y larga, porque aquí estamos hablando de personas, hijos de Roda, hijas de Roda, que tuvieron un cometido importante y un reconocimiento importante. Pero venir aquí a mofarse y decir amén, 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 usted ha insultado hoy al colectivo católico de Roda. Y se lo digo así de claro. En segundo lugar, aquí las mociones que nosotros traemos son mociones que recogemos de las personas. Seguro que el señor arzobispo, si fuera concejal, hace tiempo ya hubiera presentado esta moción. O bien el párroco de este municipio, sin duda alguna. Pero como ellos no lo son, nosotros somos los portavoces de las comunidades que existen, de los católicos, de los musulmanes, de los que sean. Nosotros te llevamos aquí esas iniciativas y no se puede excluir a nadie, y mucho menos a un hijo de Roda. Por lo tanto, creo que su intervención ha estado totalmente fuera de lugar. Ha querido mezclar hijos de Roda con una lista interminable de cosas. Mire, en su elocución solamente he oído odio. Y ese odio hacia esa guerra civil que nunca tuvo que pasar, y como muy bien decía la señora Encarna Ramírez, lo que tenemos que hacer entre todos es que nunca más pase, no se puede hablar con la prepotencia y el odio que ha hecho usted, incluso insultando a todos los católicos.
Sí, señor Edito, torta réplica.
Sí, muchas gracias. Para empezar, amén no es una palabra exclusivamente cristiana, viene del latín.
¿Cachondeo?
No. Y dice de acuerdo a lo que se dice. ¿Vale? Esto es. Por lo tanto, no es exclusivamente católica. Yo, como soy laico, pues la puedo emplear exactamente igual. No es exclusivo de un colectivo. Dice eso, de acuerdo con lo que se dice. Bien, odio ninguno. Justamente lo que he hecho es reivindicar la memoria histórica. Justamente se hizo una ley aquí en el 2009 porque no se estaba reivindicando la memoria histórica. Y yo le he dicho, nosotros no vamos a votar a favor ni nos vamos a abstener ante un texto del arzobispado en su página web, no lo puedes votar. Y esto no es ningún ir contra nadie. Al principio hemos condenado el fusilamiento, y hemos dicho que es una buena persona, que es Fil de Roda, pero digo, si tanto importante era, ¿cuántos años lleva gobernando aquí Convergencia y Unión y por qué lo hace ahora? Se lo podía haber tenido en consideración antes. ¿Lo tenían ustedes olvidado? ¿No lo tenían en consideración? No, la propuesta no la ha hecho usted de los del equipo de gobierno. Si tan importante era, pues no lo sé, tampoco me lo explico.
Existían las mociones en las
elecciones. Esto viene porque aquí se puso el nombre a una o se propuso por un grupo municipal el nombre a una persona y hay que hacer la contrarréplica. Bueno, nosotros cuando propusimos lo de la República no pusimos ningún nombre, lo podíamos haber hecho. Lo que hicimos simplemente es recuperar el nombre de una plaza que ya tenía Plaza de la República y devolverlo al contenido inicial. Esto es lo que hicimos. Pero sin odio y sin atacar a ningún colectivo. Evidentemente que no, pero usted comprenderá que nosotros como socialistas no podemos votar ni abstenernos en un documento que viene de la página web, como he dicho, del arzobispado. No podemos. Presente usted de otra manera. Muchas gracias.
Molt bé, passem doncs a la votació de la moció. Vots a favor de la moció?
10.
Vots en contra?
2.
Abstencions? Una. Molt bé, doncs s'aprova per majoria. Passem al punt número 10 de l'ordre del dia, que és l'expedient 9063/2018, que és la moció presentada pel grup municipal del Partit Popular Units per Roda per recordar al govern de l'Estat espanyol que executi els acords en infraestructures previstos al municipi de Roda de Barà. Senyor Luna, fa vostè l'exposició?
Esta moción hace referencia realmente a nada más, no se exige ni se pide nada, simplemente recordar. El gobierno de España del Partido Popular llegó a unos compromisos con el municipio de Roda de Barà y estos compromisos que se transmitieron al alcalde por el responsable de demarcación de carreteras y de costas era un paso peatonal superior a la Nacional 340 que uniría las zonas urbanísticas de La Plana, Creixell y La Barquera, importantísimo cuando se ha hecho un arreglo de la carretera que va a Bonastre y que ha sido la Diputación la que le ha puesto pues, esos arcenes para poder pasar los peatones que no existían, pues eso es una cuestión importante de que ese paso peatonal superior y en un lugar donde sí que se cruza constantemente. Otro era desviar el tráfico de una parte lateral del Arco de Barà para que pudiesen aparcar los coches, los camiones, los autocarros, los camiones también, si algún camionero quiere ir a ver el monumento de Arco de Barà, poder pasar sin tener que cruzar la 340 con el peligro que ello conllevaba. Al hacer esto, se evitaba la circunvalación en lo que era la plaza. Por lo tanto, se hace una nueva rotonda a la altura de la bota que lo que beneficiaría también es todo el tránsito que viene del Rock de San Cayetá cuando va a la 340, está obligado en dirección Barcelona y aquí podría hacer las dos circulaciones. Y como último, eran las obras de condicionamiento de la roca foradada, que también el responsable de costas en este ayuntamiento se lo notificó al alcalde. Y nosotros lo único que decimos, lo único, es recordar este ayuntamiento, al gobierno de España, los compromisos adquiridos anteriormente para su cumplimiento. Recordar, que no exigir. Decirles, señores, acuérdense de esto. Esto era un compromiso del partido, del gobierno del Partido Popular, y que a mí me da igual que venga el señor Pedro Sánchez o el que quiera a cortar la cinta, a contar. Además, yo estaré encantado de la vida si realmente esas obras se hacen. Por lo tanto, esta moción simplemente es un recordatorio al gobierno de España de la necesidad que se tiene de que estas obras se ejecuten.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Encarna Ramírez. Explicació de vot.
Sí, la vamos a votar a favor porque, como bien dice el señor Luna, es recordar de que había unos compromisos y esos compromisos aquí se han informado en este ayuntamiento. Si había partida o no, yo no lo sé, pero el compromiso estaba y aquí se informó. Por lo tanto, como que es una mejora para el pueblo, como que es una necesidad que haya un paso elevado entre Roda, La Plana y la parte de la Barquera, ¿no? Pues evidentemente que vamos a votar a favor. Principalmente porque pone eso, recordarle al equipo de gobierno tal que se haga lo que ya estaba comprometido. Si hay partido o no, no lo sé. Lo que sí puedo hacer, y lo voy a hacer, es trasladárselo a mi compañero Félix Alonso, que está en la Comisión de Fomento, que me explique, que me diga y además que presione si es que hay que presionar para que se haga.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto. Explicació de vot.
Muchas gracias. Bueno, yo eso ya lo he trasladado a mis compañeros al Congreso de Madrid y también aquí a la delegación del Ministerio, a la Dirección Provincial del Ministerio. Bueno, yo le pedí a mi compañero Rafa Luna que nos dijera, para hacer más hincapié en los temas y ser más concretos y precisos, que si había partidas presupuestarias ya estaban las necesarias, que nos informara de cuáles concretas partidas eran dedicadas a esto, lo que son obras tan puntuales que necesitaría alguna dotación presupuestaria concreta. Yo no la he sabido encontrar en los presupuestos del 2018, señor Luna. Por lo tanto, es que no estarán así mal informados de Madrid y así mal informado aquí desde la Dirección Provincial. No hay partidas presupuestarias concretas para esto. será un compromiso, no digo que no esté, será alguna partida general, generalista, como pasó aquí con el Instituto de Enseñanza Media, que había una partida generalista y al final no se hizo el instituto, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, punto por punto. Paso peatonal a la 340. Yo tengo aquí alguna duda. Creo que había un proyecto urbanístico al principio de que ligaba la Barquera con la parte de arriba de la carretera, donde estaba estipulado que había un paso subterráneo, que es lo más adecuado, un paso subterráneo. Parece que en principio luego era un plan de actuación único, no sé, eso lo tendré que consultar con los servicios técnicos del ayuntamiento, pero yo digo que tengo la duda, pero a mí me viene a la cabeza eso. Que luego era un plan de actuación único, que era una parte y otra de la 340, que luego, por lo que sea, se permitió que se hiciera una unidad de actuación sobre la parte de abajo, y cuando llegó la primera, la segunda no se ejecutó y se quedó pendiente por hacer el paso subterráneo. Es mucho mejor un paso subterráneo que no el paso superior. En cuanto a lo demás, pues tengo que decirles que, como decíamos, de partidas necesarias y para ejecutarlos de manera inmediata, pues no hay ningún, sí que hay un proyecto, pero no hay ninguna licitación, según me informa a mí, no hay ninguna licitación ni hay ninguna obra adjudicada. Que yo sepa, de las partidas, de lo que dice usted, desviar la circulación 340, rotonda de circulación y el conocimiento de roca foradada, que luego hablaremos después. La roca forada sí, y usted sabe tan bien como yo, y si no usted me informará al señor Luna, mejor que yo, si me equivoco, que sí que estaba la obra ya adjudicada, licitada, pero que la dirección de costas, y eso antes del verano, no dio por bueno el informe de seguridad. Y que yo sepa, a día de hoy la empresa no ha presentado ningún informe de seguridad nuevo. Y por lo tanto, ese contrato queda ahí. Habrá que rescindirlo para que haya algo. Porque si no lo aporta, pues no lo aportará. Y no se puede empezar las obras. Porque nada. Pero eso fue Costas que dijo que no antes. No obstante, ofrecer al señor alcalde nuestra disponibilidad para tirar adelante cualquier compromiso anterior, siempre y cuando sepamos cuál es, y en cuanto tirar adelante todo esto, pues cuenta con nuestro total apoyo. Cuando quiera usted, no hace falta que gestione yo, lo puede gestionar usted, poder hablar con su delegación del gobierno, con la Dirección General de Carreteras, que evidentemente lo va a entender. Pero se necesita nuestra presencia, nuestro apoyo, y ya sabe que lo tiene, la vamos a votar a favor.
Muy bien, muchas gracias, señor Ibor, espero que se lo vote.
Bien, nosotros tenemos muy claro lo que ha expuesto el señor Luna en la moción. Recordar al Gobierno central la voluntad del Ayuntamiento de Roda de Bará en la necesidad del cumplimiento de estas obras. Eso es de lo que se trata, de que no quedemos olvidados. Y no quedemos olvidados no tan solo en estas cuatro obras, sino en todas aquellas obras en las que de alguna manera esté el Gobierno central formando parte de ellas. Sí me gustaría hacer un inciso especialmente en el Arco de Bará. La realidad es que aquí el Gobierno central está haciendo poco, porque la dejadez es absoluta. No solo en cuanto al cuidado de lo que es el césped en sí, sino en cuanto a la iluminación. Si tiene 20 focos para iluminar, en este momento funcionan 2, pero desde hace meses. Y esto sí que depende de Fomento y esto depende del Gobierno central. Nuestro voto es a favor.
Vale, vale. Si me permite, rectifico. Lo que es el firme de asfalto sí que es del Ministerio. El Ministerio de Fomento, Gobierno Central, lo que es la gestión del mantenimiento del Arco de Bará, entendido como césped, luz, agua, es patrimonio de la Generalitat. Hace unos años hi havia un conveni signat entre Generalitat i Ajuntament de Roda de Bará, i en la legislatura, crec que va ser 11-15, l'Ajuntament ens vam veure obligats a renunciar al conveni aquest perquè el finançament per part de la Generalitat no arribava, i així ho he de dir. Quan vam rescindir el conveni, ens va posar el dia la Generalitat, es va posar el dia en el finançament aquell que havia durant anys havia tingut sense complementar. Però en aquell moment nosaltres vam creure que la gestió l'ha de portar a l'Arc de Bará, i com bé diu el senyor Ibor, hi ha dies que fa pena de veure. Hi ha dies que fa pena de veure la gespa com està, els arbres com estan i la manca d'enllumenat. Nosaltres veiem les novetats cada dia i molts dies hi ha novetats de policia que diuen que l'enllumenat no funciona. En tot cas, com deia el César, el que és el César, i en aquest cas això és competència de patrimoni de la Generalitat. És l'únic. Sí, sí, evidentment, nosaltres anem notificant a Patrimoni de la Generalitat quan no funciona un llum, quan creiem que la gespa no està en condicions. En tot cas, sí, culpa de qui sigui, sí que és veritat que hi ha dies que presenta un estat de deixadesa absolut. Senyor Royuela, explicació de vot.
Com ha manifestat vostè, senyor alcalde, la nostra postura com a govern de, o com a grup d'un municipi, doncs el que hem de fer és recordar amb aquells que tenen l'obligació de fer les obres que tenen que fer. Ens volem desmarcar del joc aquest de trileros, que si ara apareixen unes pels pressupostos o no. Nosaltres hem de recordar que, com diu el senyor Ibor, aquestes i les que facin falta, doncs, que les portin a terme. No hi ha més. A veure si se'n recorda, però...
Bé, passem a la votació de la proposta. Vots a favor de la moció, en aquest cas?
Unanimitat.
Molt bé, s'aprova doncs per unanimitat. Passem a l'apartat B d'aquest plenari, que és l'activitat de control. En el punt 11 hi trobem donar compte del decret d'alcaldia, dels decrets d'alcaldia del 1745 al 1916, se'n dona compte. En el punt número 12, donar compte de les juntes de govern local, se'n dona compte. En el punt 13, donar compte del decret d'alcaldia 1920, reforç del servei d'escombraries del Consell Comarcal del Tarragonès d'octubre a desembre de 2018. En el punt 14, donar compte del seguiment de les mocions presentades pels grups municipals, en la versió 6/2018, i en el punt número 15, donar compte de la relació de procediments de contractació actius. Passem ara a l'apartat C, de precs i preguntes. Primer, com sempre, respondrem a les preguntes formulades per diferents grups municipals en el plenari anterior, i després podran fer vostès els seus precs o preguntes pertinents. Senyor Royuela.
Sí, gràcies. La primera pregunta, que ve formulada per part del grup municipal del Partit Popular Units per Roda, fa referència al pas a nivell. Se'ns pregunta si hi ha hagut algun moviment, alguna notícia, alguna carta sobre el futur del pas a nivell. Manifestar que, malauradament, després de la moció aprovada per aquest ple el 31 de maig del 2018, no hi ha hagut cap més moviment al respecte. La moció... Cal recordar-vos, doncs, que es va sol·licitar el trasllat de la via, tal com preveu el pla territorial del Camp de Tarragona, al costat del traçat de l'AP7, i que, si mal no recordo, va ser aprovada per tots els grups municipals. Fora d'aquesta fita no hi ha hagut altra cosa. La següent pregunta, també, del Partit Popular Units per Roda, va referida a la regidoria de festes, i es pregunta o s'interroga sobre quina valoració es fa de la passada Festa Major en línies generals. La Isa, Isabel Mondéjar, que és la regidora de festes, contestarà.
Sí, bueno, es preguntava concretament sobre les despeses de publicitat. És així?
Sí, també.
Les despeses de publicitat que hi ha hagut a la Festa Major... Les detallo, o sigui, les dic ara detalladament. El diari de Tarragona, per exemple, es van gastar 1.452 euros comptant l'IVA, i és una pàgina color que inclou de regal tres pàgines més amb contingut de redacció, i inclou també una entrevista a l'alcalde i a mi mateixa i la publicació de la programació de tots els actes de Festa Major. Després, el diari Més és mitja pàgina de publicitat a color i amb la publicació del cartell també del llibret de Festa Major. La despesa són 744,15 euros. Al Tarragona 21, la publicitat, es va fer publicitat relacionada amb la Festa Major i està dintre del conveni anual, i són 520 euros al trimestre. A la ciutat del Baix Gaià es va publicar... un quart de pàgina, i a més per publicar aquest quart de pàgina es va obsequiar amb un article de redacció també, i amb tota la programació de la Festa Major. Això va costar 453,75 euros. Al Baix Gaià Diari es va fer una campanya de dues setmanes al diari, que és un diari digital, inclou banners, i bueno, es va fer una crònica prèvia de la cobertura del programa de Festa Major, amb una galeria de fotos també, i la menció a la secció de recomanacions. Això va costar 453,60 euros. També a Infocamp, que són 610 euros, però val a dir que és una tarifa anual, i finalment el llibret de Festa Major, que se'n van imprimir 350 unitats, i va costar un total de 4.326 euros. En total es va fer una despesa de 8.559,50.
La següent pregunta també relacionada amb el tema de la publicitat, en aquest cas en l'emissora municipal, i la contestarà l'alcalde, fa referència doncs en això, en l'estat de la publicitat en l'emissora municipal.
Molt bé, sí, en aquests moments i des de ja fa un temps no hi ha publicitat insertada en la ràdio municipal. L'última que hem tingut és precisament una publicitat insertada pel municipi veí a Creixell, que va aprofitar les zones de la nostra ràdio per publicitar crec que era la fira, alguna cosa de la fira medieval, algun acte que feien al seu municipi. Bé, no hi ha hagut cap proposta formal de publicitat a la ràdio. Per formal no podem entendre que una persona que té que porta la gerència d'una, no vull dir que sembli d'una altra manera, d'un lloc on es fan massatges de Calafell, faci la proposta amb un treballador de la ràdio, que avui no és aquí, al peu dret, a la cua de la caixa d'un supermercat, això no és una proposta de publicitat a la ràdio. Hi ha hagut d'altres sol·licituds, se'ls hi han passat les tarifes dels anuncis a la ràdio i malauradament, com des de fa gairebé des del 2011, hi ha molt poca o gairebé nul·la presència de la publicitat a l'emissora de ràdio municipal.
Sí, la següent pregunta ve formulada per part del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i se'ns diu, després de reflexionar sobre que no estan d'acord amb l'ús de les ETTs per part de les administracions públiques, doncs es vol assegurar de que no s'afecti el funcionament de les borses de treball. Al respecte, doncs, dir que s'han fet servir les borses de treball en primera instància, però que un cop exaurides aquestes, doncs s'han hagut d'optar per fer servir treballadors d'ETT. En concret, han estat de xòfer de camió de la brossa, peons de neteja viària i un lampista, però insisteixo, sempre després de verificar l'absència de candidats procedents de les borses obertes, que actualment són de xofers, que com he dit ja, està exaurida, no hi ha ningú disponible a la borsa, peons i peons de lampista, jardineria i paleta, que en aquest cas per lampisteria doncs tampoc no hi havia cap voluntari. De tota manera, no ens correspon a nosaltres com a ajuntament dir quan i com es poden fer servir les ETTs per part de les corporacions locals. En aquest cas, doncs els grups que tinguin representació al govern, com han dit aquí, també els hi poden donar les indicacions corresponents als seus legislatius perquè facin doncs el que creguin que tenen que fer al respecte. Nosaltres ens trobem amb que hem de cobrir determinades situacions i quan allà a la borsa, evidentment, la primera els primers interessats en fer servir les borses som nosaltres que les hem creat, però quan no hi ha ningú a la borsa i hi ha un servei públic a complir, doncs hem de tirar de tots els recursos que tinguem a mà i en aquest cas al final l'últim recurs és el de les empreses de treball temporal. Un altre tema que també es diu que és notícia, que es té notícia del perill que corre al centre obert i es demanava un informe sobre aquest servei que Manel González, el regidor de l'àrea de joventut, és el que passarà a contestar-lo.
Bueno, molt bona tarda. En primer lloc, m'agradaria doncs, posar una miqueta en context què és el centre obert i què és el perill i per què corre el perill. No? És a dir, el centre obert és un servei que ve donat i garantit des de la Generalitat de Catalunya a través del Consell Comarcal, és a dir, per normativa fins ara s'havia de tenir un servei de centre obert per donar resposta a tots aquells casos d'infants i joves amb risc d'exclusió social. Vale? Llavors els donava un servei extraescolar de reforç i de temps d'oci en horari fora d'escolar. No? Fins aquí tot bé. Una de les característiques dels centres oberts és que exclusivament podien anar i podien assistir nens, infants i joves, bueno, sí, que sí o sí tinguessin aquest risc d'exclusió social. Això en una ciutat com Barcelona, Reus, Cambrils o ciutats grans potser funciona, potser sí que serveix. Però a nosaltres sempre hem cregut, en aquest cas des de l'equip de govern, que és a dir, fer un servei que sigui excloent i no inclusiu, és a dir, que només puguin anar nens amb aquest risc d'exclusió social no està afavorint aquest nen, sinó que l'està excluint encara més, encara està més separat, no té aquesta possibilitat de relacionar-se amb nens amb una situació normalitzada, i al final acabes creant aquells centres on van doncs, els nens que tenen aquest risc i acabes estigmatitzant encara més a l'infant. Nosaltres no creiem en aquest model i per això fins a dia d'avui, i encara continua, sempre s'ha deixat entrar i s'ha deixat aquesta porta oberta que puguin anar nens amb risc d'exclusió i nens en situació normalitzada. Fins ara s'ha anat permetent i no hi ha hagut problema. Quan ha arribat el problema? Quan des de, en aquest cas, serveis socials de Consell Comarcal i apretats per Generalitat, se'ns va forçar doncs, a que se mantingués el servei tal com diu la normativa, que és a dir, que només poden anar nens en risc d'exclusió social. Aquí nosaltres doncs, no acabem de fer-ho, no ens agrada el sistema. Generalitat ha vist que no nosaltres som els únics, que vull dir que és un sistema que no funciona, no només a Roda Barà, sinó que a municipis amb aquesta casuística doncs, no està funcionant, i ha decidit canviar el sistema. Ja no hi haurà, no subvencionaran aquesta línia al centre obert, no només a Roda, sinó a cap lloc. No hi haurà aquesta subvenció, per tant, no és que Roda perdi la subvenció si deixa de fer un centre obert, perquè la perd tothom. I llavors fan una altra línia de subvenció que es tracta de subvencionar el personal directament, és a dir, Generalitat al Consell Comarcal, Consell Comarcal contracta el personal que vindrà directament als municipis a fer el servei. Per tant, la subvenció no es perd, sinó que es deixa de dubtar perquè no sortirà aquesta línia de subvenció. El servei es continuarà donant aquest servei, aquesta vegada sí, únicament i exclusivament per a aquests nens en risc d'exclusió social, amb un altre servei que s'obrirà, que en aquest cas és el CIS, i s'obrirà un servei que donarà aquesta possibilitat, i nosaltres, en aquest cas, en comptes de tancar el centre obert i deixar-ho tancat, canviarem el centre obert, en comptes de centre obert, a Esplai, i d'aquesta manera continuarem donant aquest servei que estàvem donant fins ara. En aquest Esplai, evidentment, tindran cabuda els nens amb risc d'exclusió social, que vinguin derivats amb un informe de serveis socials, i aquests nens que ho requereixin i que vulguin anar, però amb una situació normalitzada. D'aquesta manera doncs, tindrem aquest servei inclusiu i normalitzador. En principi ja està, per tant, continua el servei amb un altre nom.
Molt bé, crec que hauràs de beure aigua, perquè la següent pregunta t'afecta com a regidor d'urbanisme, i és, es demana informació respecte dels aiguats de final d'agost, en qui van afectar i les mesures que l'Ajuntament doncs, està duent a terme en referència a aquestes pluges.
Doncs bé, a la pregunta, pel que he vist també demana doncs, quants eren els afectats i quants afectats hi havia que tingués constància l'Ajuntament. Que hi hagin entrat aquí peticions, és a dir, alguna reclamació patrimonial, aquí a l'Ajuntament no han tancat. Sí que han vingut a informar-se de com funciona, si poden demanar, si han pogut demanar en aquest cas a diputacions, a estàncies superiors, com podria ser delegació del govern, se'ls ha informat i a dia d'avui no sabem si és que perquè estan valorant danys, si estan mirant si assegurances les seves personals i cobreixen o perquè aquí encara no ha entrat cap petició formal de reclamació patrimonial. En aquests els serveis jurídics de l'Ajuntament no hi consten. Per una altra banda, suposo que bueno, som conscients de que va haver els danys que es van haver al carrer Blanes en aquest cas, van ser els que es van veure visualment, aquells que van tenir constància el primer dia doncs, perquè es va aixecar tot el carrer i perquè va fer aquell forat, i posteriorment es va fer la inspecció per sota, és a dir, es van passar les càmeres, van entrar i van veure que allò, el mal, s'allargava fins al carrer Mascarreres i s'ha fet l'actuació, s'està fent també al carrer Mascarreres. Actualment, de fet, avui mateix han estat entrant per sota del club de les piscines, allà han vist que encara continua, que allà ha arribat una mica encara de sorra i aquesta setmana doncs, el que hauran de fer és acabar netejar-ho tot i fer-ho. Respecte a la garantia de les obres, doncs no hi ha garantia de les obres, gairebé 20 anys després no hi ha garantia i s'ha hagut de fer doncs, en aquest cas en situació d'emergència.
Bé, que no em fas cas, però has de veure aigua perquè la següent pregunta també et correspon a tu com a regidor d'Urbanisme i és en aquest cas per informar sobre el tema de l'emissari que sembla que està trencat, entenc que és el de la plaça del Mediterrani.
Exacte, l'emissari del port tenim aquí un problema, és un problema greu, som conscients de que és greu i hem d'anar molt enrere, és a dir, el primer informe data del 2001, quan es va veure que l'emissari estava malmès per les obres del primer adjudicatari, en aquest cas el marxant. Aquí hi ha un problema al final de responsabilitats. Per una part, és a dir, està l'adjudicatari primer, aquest marxant, que va fer el mal a l'emissari quan va fer amb la construcció de l'escullera. Van continuar les obres, aquí es veu que no ho van veure, bueno, sí, el 2001 es va fer l'informe, van continuar. El 2005 canvia d'adjudicatari, amb el conveni que hi ha ara, és a dir, amb l'actual adjudicatari. El 2006 es va signar un conveni on el port s'havia de fer responsable de la reparació d'aquest emissari. Aquest conveni s'ha reclamat, és a dir, s'ha estat reclamant en diverses ocasions, perquè no només incloia fer la reparació de l'emissari, sinó que també constava i s'havia de fer la reparació de diversos carrers de l'entorn, perquè es van fer malbé amb tot el transport dels camions i les pedres, etc. I allò, doncs, s'està acabant, és a dir, el problema va ser que va signar, en aquest cas el director, el capità del port, no tenia autorització legal per fer-ho en representació de l'empresa. Llavors aquí, doncs, estem allà treballant. Respecte, per exemple, és una llàstima, perquè jo crec que hauríem de fer també referència, aprofito que aquesta partida del Partit Socialista, perquè en quant al tema de l'arranjament de carrers, que estava valorat en 150.000 euros, palabras textuales, en este caso, del capitán del puerto, que durante la legislatura, leo textualmente, 2007-2011, la concesionaria presentó al ayuntamiento un proyecto con el presupuesto de ejecución de 150.000 euros, pero que la alcaldesa de aquellos tiempos, la señora Maite Huerta y su equipo técnico, quiso renegociar el acuerdo, pidiendo una inversión de 350.000. La propuesta fue rechazada por la empresa y el tema quedó dormido hasta la siguiente reunión con el siguiente alcalde. Per tant, aquest tema també l'hem de recuperar, però suposo que tots tenim aquí molta feina a fer, o l'hem fet i no l'hauríem de fer i no s'ha fet. Per tant, on estem? Tenim l'emissari del port que està malament, s'ha de reparar. El port diu que no repararà perquè quan va demanar els permisos i la llicència d'obra per part de l'ACA no se li havia informat que allà hi havia un emissari submarí, que no, per tant no hi havia coneixement, el van trencar perquè no sabien que existia. L'ACA diu que l'ha de pagar el port, la Generalitat diu que l'ha de pagar el port i el port diu que l'ha de pagar l'ACA o que l'ha de pagar la Generalitat. Vull dir que nosaltres ens fem un fart d'anar-hi i de lluitar entre uns i altres. L'Ajuntament ha pagat l'estudi, ha pagat el projecte del nou emissari per fer un nou, no reparar aquell, sinó fer un nou, és a dir, predisposició per part de l'Ajuntament hi ha, perquè fins i tot ha pagat el projecte, però no es posen d'acord. Crec que l'alcalde volia fer...
No.
Doncs en principi això.
Molt bé. No hi havia més preguntes. Hi havia una de caire documental per part del Partit Popular Units per Rodes, se'ns demanava, doncs, respecte d'un informe de mobilitat. En aquest sentit, se m'ha passat a mi enviar-lo per correu electrònic, però com que tinc una còpia aquí, doncs ho deixaré fet amb aquest acte.
Sí, bé, doncs, tancats les preguntes del plenari interior, passem a les preguntes i els precs d'aquest plenari, si no, Encarna Ramírez. Precs, preguntes?
Precs i preguntes. La primera. Me gustaría saber cómo está el tema de la biblioteca de Candibernau. En los presupuestos que presentamos en el 2018, para el 2018, dijimos que se incluía una partida para que, si no había, que se hiciera un estudio para trasladar la biblioteca allí, ya que la que hay se pagó un alquiler y que aquel era el sitio que idóneo, ¿no? ¿Cómo está? La segunda, a ver, aquí hemos hablado todos, principalmente los grupos de la oposición, porque el gobierno también, el tema del instituto, los barracones. Me consta que se hacen reuniones con el enseñamiento y la Generalitat, pero en junio tenía que haberse empezado a hacer algo. Estamos ya a final de octubre y vamos a pasar la legislatura entera y el ayuntamiento que ha hecho los deberes, porque es verdad, se hicieron los proyectos, se hicieron las rectificaciones oportunas, todo está en manos de la Generalitat. Claro, hemos pasado un año o más de rosita, Generalitat. La Generalitat, ¿eh?
Sí, sí.
No digo nosotros, no digo el ayuntamiento. Me gustaría, pues eso, ¿no? Hay niños que van a terminar la ESO, que la empezaron, que van a terminar los barracones, otros que la empezarán, seguramente, dentro de dos o tres años los barracones, y es un problema. Una propuesta o un pre que es, si hace falta o es necesario, nosotros estamos dispuestos a acompañar a la regidora de Ensenyament o al alcalde, a la Generalitat, y pienso que todos los grupos, podríamos una representación de cada grupo a presionar para que a ver que se empieza a hacer algo, porque es que es de juzga de guardia, ¿vale? La otra, el tema del CAP y también el CAP y el albergue, también sabemos que no es una cosa que nos compete al ayuntamiento, lo que es el edificio sí, pero los médicos y enfermeras y tal no, pero bueno, como que es una cosa del pueblo, que la necesitamos, sobre todo en la parte de la playa, y porque además se están haciendo concentraciones cada semana en todos los CAP reivindicando temas de sanidad, parece ser que le han hecho un poquito de caso, lo van a reunir, le van a dar algún tipo de, bueno, como mínimo de información, ¿no? Aprovechemos el tema y digamos, oye, nosotros tenemos aquí un edificio y tenemos unas necesidades, a ver qué pasa con el CAP de la playa. Lo otro es el tema del camino del Vendrell, que hay parte que nos toca al Ayuntamiento de Roda y parte que le toca al Vendrell, Manel. ¿Vale? Bueno, pues hay las hierbas de los laterales que están invadiendo en algunos sitios la calzada. Yo no sé hasta qué punto llega lo que compete a Roda. Me parece que hasta el, ¿cómo se llama eso? El Coto del Rey.
Bueno, ¿no? Que repeixo, si Coto del Vendrell, Coto del Rey es Vendrell ya.
Es Vendrell, pero hasta Coto del Rey... Bueno, pues
sí, es poco tramo.
Pues me comunican algunos vecinos, yo no lo he visto, hace días que no pasa, la verdad. Comunican algunos vecinos que pasan habitualmente por ahí que está en mal estado, ¿no? Porque se mira a arreglar. Y la otra pregunta que me hacían algunos, pregunta y problema, una inquietud, es que Covapsa, que sí que creo que es del Vendrell, no sé en qué medida nos afecta a nosotros, allí están llevando neumáticos, allí hay un problema de ratas, de mosquitos, y sobre todo un problema de que pueda haber algún incendio, porque si hay neumáticos y tal, Covapsa. No, es Covapsa lo de las basuras que había antes.
En el antiguo vertedero, sí, la empresa era Covapsa. Sí,
hay un problema grave. Seguramente que afecta, o sea, que es competencia de Vendrell, pero nos afecta a los dos pueblos vecinos y sería importante, si no nosotros desde aquí, ponerse de acuerdo con el otro consistorio y hacer algo para que suceda el problema. Y ya está. Gracias.
Sí, muy bien, muchas gracias, señor Joan Rey. ¿Preguntas?
Doncs, si li sembla, començaríem parlant del camp de futbol, del canvi de gespa. Tornem a insistir que els treballs necessaris, i que feia molta falta, del canvi de gespa s'han fet en data totalment adequada i en la temporada començada. En clar perjudici del primer equip, que diu que alterava una part del calendari de competició oficial, i en especial els nens i pares de futbol bàsic han tingut que desplaçar-se a altres municipis veïns, tot i que s'ha posat en marxa un servei de transport a correcuita, veient que doncs, alguns pares havien queixat i la incomoditat que havia de tenir que anar a Creixella amb el tema del base. Bé, com que aquest tema ja està en marxa, simplement és de ser constància de que no entenem per què aquestes feines no van fer-se a l'estiu. O bé, ja sé que és mala època, esperar Nadal, que també hi ha tres setmanes de treva amb el calendari per fer-ho. I fer-ho ara a l'octubre, quan la temporada està començada, creant aquestes dificultats amb el primer equip, que està jugant de visitant quasi bé dos mesos, amb el canvi de permís de la federació, i simplement aquest tema, no? Aquest malestar, i que penso que la cosa s'ha fet a destemps, vostès sabran per què ha sigut així, no? I l'altre dia vostè va fer una explicació sobre aquest tema, però realment ens costa de creure que s'hagi fet d'aquesta manera, que no pertocava fer-ho, no? També ja que estem parlant del canvi de gespa al camp de futbol, deixant davant d'aquest tema de l'inconvenient, de les dates que s'ha fet, voldríem preguntar què se n'ha fet i on ha anat a parar la gespa que hem tingut fins ara. Perquè realment sembla que l'empresa que està fent els treballs del canvi de gespa no es va permetre que la traiés i en fes un ús correcte o, diguem, de... podíem dir de fer un ús correcte i no sé si realment fer uns treballs que són de... no sé la paraula exacta. Bueno, en fi, per què l'empresa en qüestió no va fer-ho i sí que va fer-ho una empresa que ho va treure, sembla ser que per ordre d'alcaldia, que no es traies des d'allà, no? Simplement volíem saber quina és l'empresa que finalment va retirar la gespa antigua i què se n'ha fet d'ella. On t'ha anat a parar? Ja sé que amb aquest tema sóc una mica pesat i ho faig molt de tarda en tarda, però torno a insistir perquè cal anar fent memòria. Insisteixo en el tema dels símbols que representa el municipi, però que a vostè sembla que realment no tenen massa sensibilitat, no? Com és que a la façana principal de l'Ajuntament, d'aquesta casa consistorial, encara hi ha l'escut antic de Roda de Barà? ben visible per tothom, des que passa, que ve, passa o que ve aquí a l'Ajuntament o passa per davant de la casa consistorial. Ja crec que el canvi d'escut va fer-se, si no són 15 anys, poc se n'hi falta, oi? Fa temps ja vam preguntar i demanar el canvi del vitrall que presideix l'entrenador de l'Ajuntament aquí a l'escala. Ja se'ns va contestar que era complicat i ho entenem, perquè realment és costós i, home, és decoratiu. Realment, l'escut ja no és el que pertoca, no? I simplement la pregunta seria molt demanada la substitució d'aquest escut que hi ha a la façana, que pensem no seria tan costosa com el vitrall que hi ha a l'entrada de l'Ajuntament, i posar l'escut legal que li pertoca al municipi. No sé si està fet en guix o està fet en quina fibra. Jo no en tinc massa de temes d'obres, no? Vostè entendrà més que jo, senyor alcalde. Però realment penso que caldria almenys tindre la delicadesa de l'escut que hi ha a l'exterior, que el veu tothom, canviar-lo. I també torno a insistir amb el tema de com estan les plaques de carrers, en especial al so de Marítim, encara en l'escut antic, alguns mal dissimulat amb enganxines, com el pas del temps, pluja, vent, cauen i torna a sortir l'escut antic. Jo no sé si hi ha, ara que estem bé pogut inversions i inauguracions i obres i tal, amb una partieta perquè canviar aquestes plaquetes no estaria pas malament, no li sembla? És simplement això, jo ho vaig recordant, eh?
Sí.
Ho vaig recordant perquè em sembla que ja és qüestió d'ètica i qüestió d'estètica i d'imatge, no? Simplement això. Una pregunta. Per l'equip de govern i especial a la part de serveis. Ens poden confirmar vostès que tots els vehicles en servei de la brigada municipal tenen el dia certificat d'inspecció de l'ITV el dia? Està el dia de la inspecció de tots aquests cotxes? I si més no, si la policia local en té coneixement de que tot estigui correcte? Simplement ho preguntem. Més qüestions. Ens fan arribar per part d'alguns pares d'alumnes de l'institut, de per què actualment les classes de gimnàstica, de gimnàsia, estan fent-se al pavelló poliesportiu municipal. Sembla ser que des de fa uns dies, unes setmanes, doncs es fan. A què es deu aquest canvi? No és que estigui malament, perquè realment estan sota xupluc i no és un mal lloc, oi? Però simplement per què doncs, s'ha fet aquest canvi d'ubicació de les classes de gimnàstica de l'institut doncs, aquí al pavelló poliesportiu. També és un tema que m'ha escut doncs, realment molts comentaris darrerament, els sabotatges i salvatjades que hi ha hagut al port. El port torna a ser notícia, malauradament, i un tema que sembla que no s'acaba mai, no? Que no és per una cosa, que no és per un col·lector, és perquè està brut, no? Per problemes que hi ha, no? Quina coordinació entre l'Ajuntament i el port perquè la vigilància sigui més efectiva i torni a produir-se les verdurades i sabotatges que hi ha hagut en els darrers dies, que realment doncs, no és l'última, no és la primera, esperem que sigui l'última vegada, perquè realment doncs, caldria, ja sabem que la policia arriba on pot, però quina és la coordinació que hi ha entre el consistori, l'Ajuntament, el govern i la policia local amb els serveis de vigilància mínims que té el port esportiu de Roda de Barà. I també un tema que volem preguntar des del nostre grup municipal, rebem molts comentaris de molta gent que ens pregunten que, per favor, clarifiquin el tema de la fibra òptica. Com està el tema de la instal·lació de la fibra òptica a Roda de Barà? Van passant els dies, les setmanes, els mesos, i sembla ser que amb prou feina s'arriba a 500 usuaris que tenen doncs, dret a tenir una fibra òptica en condicions. Actualment doncs, estem fregant doncs, un tant per cent molt ínfim. I realment, doncs, quan molts municipis del nostre entorn, la majoria, inclús molt més petits que Roda de Barà, tenen ja el servei de fibra òptica totalment instal·lat. Aquí sembla que no sigui un problema ja. Tots sabem que és un municipi complex amb el tema urbanístic, amb el tema d'orografia, però el tema de la fibra òptica sí que és un tema que preocupa molt. Voldríem saber quina és la situació exacta, perquè la gent es comença a queixar i realment hi ha hores que és pràcticament impossible accedir a les xarxes, degut a aquesta mancança. I, escolti, ja només una cosa per acabar. Li voldríem demanar a l'alcalde o cap de personal aquí per toqui que tinguin la delicadesa, ja sé que a l'oposició ens tenen per poca cosa, no? Que quan entra alguna persona nova a treballar a l'Ajuntament o la policia local, o també els voluntaris de protecció civil, doncs que diguin qui és qui, perquè jo realment i altres companys sé que s'han trobat en situacions incòmodes de que no et coneixen, i vostè qui és, i sembla que tinguis que treure el DNI o el carnet de residus i porta a sobre per dir qui és. Home, jo em sembla que no costa res com deia treballar una persona a l'Ajuntament o la policia local, i escolti, miri, jo sé que altres ajuntaments ho fan, els hi passen un fotomaton de la gent que hi ha, perquè almenys no et trobis en situacions incòmodes, i vostè qui és? Home, jo no sóc ningú en especial, però miri, pues vostè, llavors aquella és la persona en qüestió és la que agafa la incomoditat i diu, escolti, no és culpa de vostè, és simplement culpa de que realment amb vostè no l'ha informat aquí és qui. I simplement això, que tinguin aquesta deferència que ja fa temps que ha passat i que segueix passant. I simplement, home, ja sé que ens ningunegen bastant, però home, tinguin-se en compte amb això. Res més, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Perquè vegi que no el ningunegem, jo li contestaré bastantes de les preguntes in voce. Evidentment, no ningunegem a ningú. Qualsevol treballador que entra a l'Ajuntament, com qualsevol veí de Roda, té accés a la pàgina web on hi ha tot el consistori amb unes fotos magnífiques que ens van fer el dia de la presa de posició. Per tant, nosaltres, sobretot a la policia, els convidem a que visualitzin aquestes imatges i saben quins regidors hi ha i en quina àrea de govern està o no en àrea de govern. Per tant, fins aquí. El tema de la fibra òptica li contestaré per 100 més dades i li contestarem per escrit, contestarem per escrits perquè no són 500, són 800 i escaig, però bé, és igual. Port esportiu. Avui mateix a les 12 del migdia hem tingut una reunió amb el capità de port, amb el senyor Gonzaga, el sotsinspector de la policia, el sergent i jo mateix. Hi va haver uns desafortunats incidents, és veritat. Aquest estiu hi ha hagut més incidències que altres estius, és veritat. Nosaltres que volem recordar primer que el port és una concessió de barreres dins el port, l'Ajuntament no escombra, l'Ajuntament no canvia fanals, l'Ajuntament no buida papereres de barrera endins. És així, és una concessió de la Generalitat, és la seva obligació fer-ho. Igual la vigilància. Ells tenen un vigilant que no un guàrdia de seguretat a l'hivern de les 10 de la nit a les 6 del matí. A l'estiu hi ha un vigilant i un suport al vigilant en aquest mateix horari. Durant el dia que hi tenen són mariners. Nosaltres rebem a l'Ajuntament, a la policia, diverses trucades, com qualsevol altre punt del municipi, des del carrer Mirador de Barà a Llevant, a Morella, de diverses incidències que hi ha. I la policia acut, esclar que acut. Acut a reacció i la policia també patrulla i entra dins el port a patrullar. Cosa que si miréssim prim no hauríem d'entrar a patrullar. Estem entrant dins d'una propietat privada d'una divisió horitzontal. Però no filem tan prim, entrem a patrullar. Nosaltres avui se'ns ha compromès el responsable, per tant el capità del port, que estan ja, han encarregat 3 càmeres de vigilància més de les que tenen i estan estudiant la possibilitat, ho dic així perquè aquestes són les paraules, estudiant la possibilitat d'incorporar un vigilant més que té un cost, evidentment. Per part de l'Ajuntament els hem garantit més presència i patrullatge i que s'incrementarà encara més en el moment que el local del port que s'ha d'arranjar pugui, els dies o mesos de l'any que estigui obert, pugui tenir una presència, si no permanent, gairebé permanent, d'algun interior o policia dins de les instal·lacions del port. Però hem de cobrir tot el territori del municipi, que com saben és extens. Hombre, lo de les plaques i números dels carrers, Joan Enric, té vostè l'oportunitat de fer una proposta als pressupostos participatius, de votar o no, perquè votem els empadronats al municipi, però sí que podria haver fet la proposta. Diumenge s'acaben les votacions dels pressupostos participatius i és una de les propostes que hi ha proposades pels ciutadans de Roda. En aquest cas sí, podia participar tothom, major de 16 anys, empadronat o no. I vull acabar amb lo de la gespa del camp de futbol, perquè si no, quan contestem al plenari que ve ja no tindrà sentit. El partit de futbol del cap de setmana del dissabte, no sé si és 2 o 3, es jugarà, si l'autoritat i el tempo lo permite, com deien els toros, al camp de futbol municipal. Però és que potser tindrem un problema. El Roda és l'únic equip de la categoria que ha guanyat tots els partits a fora de casa. Només ha perdut un partit a casa i n'ha empatat un altre. Per tant, que segueixin jugant fora de casa, que els guanyen tots. No es va fer l'estiu, perquè a l'estiu hi havia un campus amb 72 nens durant tot el mes de juliol i 15 dies del mes d'agost. I s'ha fet ara, com molts altres camps de futbol es fa, arribant a un acord, en aquest cas, amb l'Ajuntament i el Club de Creixell, i amb l'Ajuntament i el Club Deportiu, el Tancat, on van els nens i nenes que practiquen futbol de Roda, se'ls porta, en alguns casos, a través d'un taxi, se'ls porta al camp a entrenar. Acabarà la instal·lació de la gespa, ja et dic, el dia 2 en principi, si no passa res, 2-3 ja podran jugar a futbol, i segur que l'equip de Roda guanyarà partits a casa, evidentment també. La resta els contestarem per escrit perquè tenen prou substància per fer-ho.
Señor Benedicto, señora Laura Moya, sí, ¿porque preguntas?
Sí, muchas gracias. Bueno, primero, antes de empezar con los ruegos y preguntas, quería hacer un agradecimiento. Tenemos constancia, quizá no de manera oficial, que la secretaria de este consistorio, la señora Isabel Bobet, pues nos deja este último pleno que nos asiste. Y quiero darle mis mejores deseos para la nueva singladura y la nueva etapa que va a emprender y decirle que este grupo, y creo que todos, la vamos a echar mucho de menos. Ha realizado usted un trabajo muy profesional y aparte muy cercano, y nos hemos sentido, pues este grupo y creo que los demás también, pues muy arropados por su profesionalidad y por su buen criterio a la hora de desarrollar su faena. Sé que se va en comisión de servicios, yo espero que aquí tenga la plaza y que algún momento u otro pues lo repiense y la podamos recuperar. Entonces, darle las gracias, sinceramente. Muchas gracias. Y ahora empiezo ya con las preguntas. Decirle que me gustaría tener información sobre si de las fiestas del 2018 de este año se ha producido o no alguna gratificación extraordinaria al personal de este ayuntamiento, a quién y por qué importes.
No entras al principio, si os plan. Al principio
por las fiestas de 2018. Por las fiestas del 2018 y se ha producido algún tipo de gratificación en el personal de esta casa.
Las fiestas del 2018.
No. Como motivo de las fiestas.
La fiesta mayor.
La fiesta mayor.
Vale.
Y luego también hacer una pregunta de cuándo se recuperará el servicio de agua en el local de asociación de vecinos de Costa Dobra de Abará, en el antiguo UCAP, porque hace unos días y semanas que está cortado. La empresa suministradora cortó el agua. Es una dependencia municipal. Nosotros dijimos en algún pleno si estaba controlado todos los puntos de agua que tenían contadores de este municipio, se nos dijo que sí, y me dice por dónde esté, no. ¿Sabe cuándo? Porque estamos pendientes de que se nos dé el agua. Y por último preguntarle cuándo van a ustedes a convocar o si piensan convocar la comisión informativa del tema del suministro de agua, que este mes no se ha convocado. Muchas gracias.
Molt bé, per part de Ciutadans no hi ha precs ni preguntes, per part del Govern no. No seria l'habitual, però entenc que, com no ho comprec, sí. Sí, alguna vegada s'havia fet, sí. No, evidentment, afegir-nos, entenc que en nom de tot el consistori, a la tasca feta per la secretària, l'Isabel Bobet, li desitgem el millor, se'n va en un municipi de primera categoria, no oficialment, però som un municipi de primera. Sabem que la vida familiar també és important, evidentment que sí, i res, desitjar-li el millor. Si d'aquí un any vostè vol tornar, sap que té les portes obertes. No sé quan serem aquí d'aquí un any, però en tot cas vostè sí que té la cadira garantida de l'Ajuntament de Roda de Barà, que no li podrà agrair mai la tasca feta fins ara. Moltes gràcies, donem per aixecada la sessió.
Deixi'm dir simplement que per mi els agraeixo les seves paraules i dic que ha estat un plaer i un honor.
Molt bé.